Miss U.
Si són les 7, això és Islàndia. RAC 1 Islàndia, amb Albert Ong.
Apurar, que yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Jo, Manuel Serrat, bona tarda.
Molt bona tarda.
Està sent una festa, aquesta última gira?
Està sent una festa extraordinària. La gent la fa cada nit i jo la disfruto tot el que puc, també, cada nit que pujo un escenari.
És el que volies, no? Que fos un comiat alegre, que fos un comiat allò de dir, escolta'm, jo trio en el moment que vull que això s'acabi, no?
Bé, això és el que vull, el que passa és que una cosa és el que un vol i l'altra cosa és el que passa, i el que passa va que no és un fet repetitiu, cada dia passen coses diferents, cada dia les coses es belluguen d'una manera o d'una altra, cada dia les emocions es col·loquen a un lloc o a un altre, i en fi, es derramar amb tot això, que té unes parts magnífiques i reconfortants, i té unes altres que són una mica més melangioses i més...
Quina, per exemple, és més melangiosa?
Bueno, sobretot la que més ho és que quan cada concert que acaba és un concert que no menys que faré. I això realment provoca una certa melangia. No, perquè... Vaja, jo no vaig plantejar el fet de fer la darrera gira com a conseqüència de que hi hagués alguna cosa que m'obligués a això, no? És a dir, jo em trobo bé, de salut, dintre de les meves possibilitats. Passo molt bé el concert, el disfruto molt, m'ho passo molt bé fent-lo, no em canso més del que realment pot cansar un concert, és a dir, no tinc cap ànsia d'acabar-lo, no tinc cap ganes de que s'acabi.
Però quan s'acaba penses un de menys.
Sí, clar, quan s'acaba passa això. Però bueno, és el que hem quedat i així seran les coses.
Però a veure, o sigui, va de debò? El 23 de desembre al Palau Sant Jordi és l'últim concert de la vida de Joan Manuel Serrat?
Jo pensava que sí. encara penso que sí. Però vaja, és a dir, jo no sé, que els gassaibos s'hagin d'emprenyar molt. Si decideixo tornar a pujar a un escenari, és a dir, perquè serà perquè no, perquè a cap lloc m'ho passo tan bé i que no he mesurat prou ni la meva situació personal ni les conseqüències de les meves paraules. Però ja et dic que no hi ha cap raó que em concreti això, el tenir la resposta de la gent, el respondre jo i el trobar-me bé, doncs, llavors què saps? Però vaja, m'agradaria, jo crec que compliré la meva paraula per vergonya professional, però a mi mai se m'ha acudit renyar el Miguel Ríos el dia que em va dir no, no, ja, parece que voy a dormir i ja, dius, fantàstic.
Clar, és el que dèiem, tot això que guanyem, no?
Sí, però vaja.
No, jo deia això, que és fantàstic això que has fet, diguem, que clar, el desembre de l'any passat tu dius, escolta'm, faré una última gira, que es dirà El vicio de cantar, que començarà a l'abril i s'acabarà al desembre, és a dir...
Jo ho vaig decidir abans, perquè sí, clar, sí. Per plantejar una gira d'aquestes els espais no t'estan esperant, és a dir, els locals, els empresaris, mm-hmm. no t'estan esperant, has de fer-ho una certa
antelació, però al desembre és quan ho comuniques, diguem.
Jo quan més o menys ho penso és quan encara estem amb la Covid a sobre I crec que això s'acabarà, és a dir, que quan s'acabarà farem alguna cosa, que portem quasi bé un any i mig tancats a casa i que més val que surti a bellugar-me. És a dir, no tenia cap interès, i també vaig pensar que ja que sortim, doncs més val que pensem que això hi haurà que deixar-ho un moment o altre, i llavors més val que ho deixem en bones condicions i deixant un record bo amb la gent i tot això, però qui sap, és a dir, qui sap si l'acabaré aquesta.
Home, això és que això fa una cosa, clar, jo he vist el concert de Portaferrada, ja n'has fet 5 a Catalunya, però el de Portaferrada, suposo que això ho deus dir tots els concerts, dius, escolti, guardin l'entrada, sisplau, perquè aquí podria ser que fos el meu últim de veritat i que m'agafés una cosa sobre l'escenari, no?
No ho sé, d'aquí em queden encara 3 mesos de disfrutar aquesta feina, i a més queda sobretot uns concerts que queden pel davant extraordinàriament emotius, quasi tot el que em queda, és a dir, em queda fer el Zócalo a Mèxic, la plaça del Zócalo.
Entrada lliure.
Sí, em queda fer Buenos Aires, em queda Madrid, em queda Barcelona, que són probablement els llocs més contundents de tot el concert. M'agradaria només poder estar amb poder acabar amb les mateixes condicions que he pogut fer tota aquesta gira. He sigut una gira, està sent molt afortunada, en la que pràcticament salvem tots els accidents meteorològics i de trànsit i també personals, és a dir, salvant de totes les gires sense haver de suspendre cap concert per cap raó, i això realment és molt, molt, és a dir, fa falta un cert grau de fortuna, tot això.
Tu sempre dius que sempre parles meravelles de l'ofici que has pogut fer i que has pogut fer durant tants anys, no? D'aquest ofici, de l'ofici d'escriure cançons i de cantar-les, on has sigut més feliç? És a l'escenari?
A mi em sembla que és el lloc més maco que hi ha, l'escenari, sí. Sí, l'escenari és jo crec que és on un artista es mesura amb el que està fent, no? L'escenari és directe, estàs aquí, tens la gent, les gravacions tenen tota una part realment en les que això no existeix, i per mi el món de la gravació sempre ha sigut una mica, he disfrutat poc del món de la gravació, i les cançons realment s'han anat fent a mida que s'han anat tocant també, i per mi l'escenari és el més important. Clar, sempre respectant el que és el treball íntim de el que és la creació i l'elaboració d'una cançó, que això té molt d'emoció, però té també una part que és molt important de dedicació, d'alguna manera molt, molt ordenada, és a dir, des que has de treballar cada dia, perquè per engegar la màquina i perquè comencin a passar coses i a sortir coses, necessites una certa rutina.
Clar, jo deia que has fet una cosa molt bonica, tant per tu, jo crec, com sobretot pels teus espectadors, pels teus seguidors, pel teu públic, que és anunciar-ho i saber que durant tot aquest temps tu ens pots dir adéu, nosaltres et podem dir adéu, perquè me'n recordo un dia que deia el Cerdà, diu, és que, diu, fem les coses per última vegada i no ho sabem. Diu, jo no sé quan fotré l'últim polvo de la meva vida, i segurament quan el foti no sabré què és l'últim. En canvi...
Això estic segur que no ho sabré. Això ens passa a tots, eh? Sí, el Cerdà pot estar tranquil amb això.
Sí, li diem que no ha de patir amb això.
No us consideré més desgraciat que els demés.
Però és veritat que clar, fas coses per última vegada o visites una ciutat per última vegada i normalment no ho saps. Llavors, clar, aquesta cosa que tu durant 8 mesos pensis, mira, el meu últim concert a Mèxic, el meu últim concert a Madrid, el meu últim concert a Barcelona.
Però això jo realment, Albert, no sé si és bo o és dolent, eh? No sé si realment això, perquè crec que això de morir-se és fotut. Però l'únic avantatge que té és que si et mors, diguéssim, sense patir, sense dolor, l'únic que no ho sap és el que es mora. És a dir, els que pateixen més són els que descobreixen després el pastel. Però amb això, Clar, pues, si... quan... aquell despedir-se cada dia d'un lloc determinat que és diferent i que t'ha portat al llarg de la vida per llocs determinats molt concrets, cadascun diferent, olors diferents, gent diferent, sons diferents, tot això et torna, les imatges et tornen també, tu vas cantant i vas pensant constantment i exprems el que has viscut durant tots aquest...
Clar, no només el que hi has cantat, sinó la gent que hi has conegut.
I sobretot el pes contundent dels que no hi són. És a dir, el pes contundent del pas dels anys i de les pèrdues, això et va apareixent. I tot això, clar, és un fet que emocionalment... Clar, dius, està molt bé que passi això. Sí, clar, està molt bé, però... Però passa.
Però passa, sí, sí. Però tu, per exemple, una de les coses que... Jo l'altre dia t'ho deia en una conversa i crec que està molt bé, que és que en un moment, entre cançó i cançó, te'n recordes, et vols recordar, et vols donar les gràcies de la mateixa manera que ho fas a tota la gent que et ve a veure, també a la gent que et va seguir que en els teus primers anys i que ara no hi són, diguem, no? Els que s'han quedat pel camí, que segurament són els que ens han ensenyat a la generació que hem vingut després a estimar a les cançons de Joan Manuel Serrat, no? I aquest és un moment que jo crec que a tota la gent que està allà al concert li toca especialment, eh?
Però això no és un... això és un fet que va passar en un concert determinat que vas anar tu. Amb altres... passen altres coses i parlo d'altres coses que... hi ha tant que compartir en cada un d'aquests que també jo procuro molt, tracto molt d'allunyar-me d'això. Constantment m'he de procurar allunyar perquè vull mantenir un cert to, i de fet uh-huh. crec que ho vaig aconseguir bastant, mantenir un to molt...
alegre.
Molt quotidià de les coses. Uh-huh.
Corbacho, recordo que va venir un concert i que explicava que havies fet...
No?
Sí, que havies fet fins i tot un monòleg, d'alguna manera, sobre la mort de la reina.
Bueno, Corbacho ho fes, dient, escolta, a veure si ara aquest deixarà de cantar i ens traurà la feina els monologuistes, diguem, no?
No, és que... home, que procuro que divertir-me jo i tractar de divertir la gent. És això. Sempre estar dalt d'un escenari és una comunicació. És a dir, tu transmets una cosa i et torna una cosa i tu la tornes a transmetre, vas comunicant i perdre això és perdre el lligam de la teva relació amb tot, amb la gent, amb l'ofici, amb la felicitat, a fi de comptes.
Uh-huh. A veure, imaginem que som a l'any 2023, tu has acabat aquesta gira, que és la teva gira de comiat, el 27 de desembre fa 79 anys, i llavors jo penso que l'any que ve una cosa que hauries de fer és la continuació d'això.
Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força. Fa 20 anys que tinc 20 anys, 20 anys encara tinc força. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i encara tinc força.
Que jo ho he pensat, però em costa molt.
Home, no, ja, tu no ja, veus, ara que tinc 80 anys i encara tinc
força. Jo ja ho tinc pensat, que ho he de fer. Però...
La fórmula però, quina serà?
No ho sé, m'agradaria. Si la sabés, t'ho prometo que l'estrenaríem aquí avui. Però encara no he aconseguit fer el lligam que em van permetre aquestes coses.
Clar, és que serà una data molt rodona. És que, clar, un dels grans mèrits, no?, que això, diguem, el tòpic què diu, no? El tòpic diu que és més difícil mantenir-te que no pas arribar, però clar, tu comences l'any 65. Hòstia, estàs a dalt durant pràcticament 60 anys, no? I això és molt bèstia.
Pues estic bé, eh? No. No, jo no m'he cansat d'aquesta feina, no m'he cansat, t'ho juro. I no m'he avorrit. Abans tu deies una cosa que jo... que sempre comento que li estic molt agraït a aquesta feina, perquè jo m'imagino amb totes les altres possibilitats que m'hagués donat la vida, tindria camins diferents, oficis diferents, recorreguts diferents, i hòstia... No trobo una una història millor que la que m'ha anat, passant, no? El que he fet, el que he conegut, on t'ha anat. Jo no hagués pogut imaginar-me mai que podia anar pel món d'aquesta manera, conèixer la gent que he conegut, conèixer la vida, la història en directe, i en fi. I a més he tingut la sort a les relacions més importants de la meva vida, que ha sigut molt difícil, que hagués trobat millor gent que la que he trobat, millor gent que els meus pares, millor gent que la meva dona. Estic molt content.
Un gràcies a la vida que m'ha dado tanto.
Sí, diguem, però no? Ella, pobreta, ho cantava en un altre sentit. Jo, el meu gràcies a la vida és una mica més nyonyo que el de la Violeta Parra.
Bé, tu ets de llàgrima fàcil?
Encara no he plorat, però vaja, i procuraré no fer-ho, procuraré evitar a tothom la situació violenta. Estic d'acord amb el Xavi Bosch, ho deia tant. Jo crec que hi hauria que retallar una mica o fer-les, o deixar-les pel directe. És a dir, perquè quan les situacions de llàgrima en directe són tremendes, emocionants, i les arribes a compartir en aquell moment. La màquina de repetir ho espatlla tot.
Mira, és que això em lliga molt, no sé si has vist les imatges del comiat de Roger Federer, sí, després de l'últim partit, sí. Que en aquell moment, quan s'acaba el partit, t'emocionen, i ara estan convertides en memes a Twitter, diguem, no? Que hi ha tot tipus de bromes sobre aquella llàgrima, diguem, no?
Sí,
i tu això és el que vols evitar, fins i tot el 23 de desembre, al Sant Jordi.
La millor manera d'evitar-ho és no caure en una situació així, però vaja, ja sol...
A veure, una proposta, a veure què et sembla. El concert de Portaferrada...
Sí, fàcil, eh?
Bueno, a veure, fàcil no és, però és bonica. Vull saber si t'agradaria o no t'agradaria, per si s'ha de moure o no s'ha de moure. El concert de Portaferrada em vaig trobar el periodista Lluís Canut. I el Lluís Canut em diu, sí, fantàstic, que s'acabi aquí, aniré al Sant Jordi, jo també, el Serrat m'encanta. Diu, però el Serrat se n'ha d'anar amb un concert al Camp Nou, amb 100.000 persones.
Però això ja no pot ser.
Ja no pot ser.
És que, clar, llavors ja trenquem la bicicleta. No, jo penso que està així fet, i tant de bo. Jo, la satisfacció que puc tenir fent un concert com el del Zócalo de Mèxic és increïble, però també ho serà el moment del dia 23. És a dir, no. El Camp Nou, jo ja he passat moments gloriosos. I
vas cantar l'himne al centenari
dues vegades, l'himne allí al mig del camp. Això és fantàstic. He viscut dos o tres copes d'Europa a camp contrari. Bueno, ja estem passant al futbol, home.
I ara què? Com el veus, el Barça? Sí.
Bé, jo crec que està bé. Crec que està agafant una dinàmica que no ens esperàvem poder-la agafar. No sé, econòmicament no ho tinc ni idea, jo, que això de les palanques no entenc res, jo no sé ni en mans de qui estem, ni tot això, ja no sé res. M'estimava més quan es deia Nou Camp que ara, no? Però poder les coses van per aquí, no? A mi, però el que veig al camp m'agrada. Si m'he de limitar a parlar del que veig al camp, m'agrada i m'il·lusiona, crec que està fent-se un grup de gent molt, molt bo, i bueno, no sé, hi haurà que esperar. Les coses són... Fer un equip de nivell com el que hem conegut, o del nivell que tenen els, diguéssim, els que són els nostres rivals més consistents a Europa, doncs això, hi ha que tenir paciència, hi ha que tenir molta paciència. Sí, calés ja no en tenim més. Sí,
sí. Ja hem activat totes les palanques, ja no en queden més.
Com el Pep, necessitem un xec.
És la balança entre calés i paciència, si no hi ha xec, sí. No? Si no hi ha xec. Hi ha algun jugador que sigui una debilitat teva? Tots tenim, jo crec que una de les gràcies del futbol és que tens una debilitat per un jugador i tens mania, allò, amb algun altre, que una mania absurda, a vegades, no?
Bé, no, bé.
Quina seria la teva debilitat?
Les manies mai són tan absurdes, eh? Sempre hi ha una raó o una altra. És a dir, passa que una cosa, l'altra cosa és que tinc raó amb la mania, però absurdes no són.
Quina debilitat tens? Per quin jugador dius, hosti, és que és la nineta dels Ulls del Serrat?
Jo crec que el millor jugador que hem vist en el nou camp a la història es diu Messi, és el millor que hem tingut. I li estic molt agraït dels anys de futbol que m'ha permès disfrutar ell i els companys que ha tingut al costat. És a dir, tenir com gent com el Xavi o com l'Iniesta al costat ha sigut també una meravella. I agafar aquell equip, aquelles temporades amb aquell equip, ha sigut he disfrutat moltíssim. Jo recordo que quan el Cruyff, la meva filla Maria, va ser dels primers partits que vam veure.
Quan va arribar el Cruyff?
No, quan jugava, quan entrenava. Uh-huh. Va arribar el Cruyff, jo tenia 20 i pico d'anys. Uh-huh. Llavors, la Maria, veient el futbol, dic a la meva filla, fixa't bé com juga aquest equip, perquè no ho tornaràs a veure a la teva vida, filla meva.
Això és molt culer.
I després vam viure el Rijkaard. I després...
Ronaldinho.
Hem viscut, clar, el Rijkaard i el Ronaldinho i les Champions de París i després tres Champions més. Tu, escolta, ha sigut una època gloriosa. Però, vaja...
Tu li vas fer una cançó a Kubala, a Messi?
Però el Kubala és un altre amor. El Kubala és un amor de...
De joventut.
Un amor d'infantesa, joventut i adolescència i joventut. Sí, perquè era la meva referència de nen, és a dir, el jugador que jo, que quan em sortia el cromo, doncs llavors plorava, perquè...
No, ja tenim feina. Mira, tenim, per l'any que ve, hem de fer la cançó d'ara, que tinc 80 anys i encara tinc força, i la cançó de Messi... per quan li fem l'homenatge al Camp Nou, que llavors, si no fas el concert, com a mínim puguis cantar una cançó a Messi.
Això ja és impossible, però vaja, és impossible. Jo l'únic que m'agradaria és per ell, és tenir poder d'alguna manera fer un sergit a tota aquesta història, però em sembla que és molt difícil.
Tenir l'oportunitat que estàs tenint tu, que és de dir adéu a la teva gent.
Sí, jo crec que ell li deu saber molt de greu, dintre del que deu pensar un jugador de futbol, que no, això ja hi ha un, uh-huh. És diferent, no? Però vaja, els que crec que el seu somni era...
El coneixes, a Messi?
No, saps que no... Sí, li he parlat un parell de vegades, però no ho ha contestat mai. Sí, una vegada, com un camp, quan va debutar, que jo estava baixant pel túnel i estava a punt de sortir, tindria 18 o 19 anys, estava a punt de sortir al camp i li vaig dir alguna cosa, em va mirar així amb cara estranya. Quin és ese senyor mayor?
I l'altre?
L'altre va ser també a París, quan tornàvem amb l'avió de guanyar la
Champions.
Champions amb l'Arsenal. També li vaig dir alguna tonteria i sí, també va passar... Però aquell viatge va ser meravellós per mi perquè em vaig dormir abraçat a la copa. Em la van deixar, me la van agafar, i com que no havia dormit la nit anterior, vaig quedar clapat amb la copa.
Islàndia, amb Albert Om.
Nova llei de pensions.
Jo puc continuar treballant si vull, però què em doneu si segueixo?
Tens dues opcions. La segona opció t'incentiva amb un augment en la teva pensió del 4% anual per any treballat, que incrementarà el total anual de la teva pensió durant tot el temps que duri la prestació. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Escolta, m'he comprat unes mambes al metavers. És el futur i així no s'embruten?
A Fundació Telefònica et formem en digital. Vine a 42, els nostres campus de programació més innovadors, gratuïts i amb un 100% de feina assegurada. Aprèn Big Data, intel·ligència artificial i ciberseguretat. Informa't a fundaciontelefonica.com o visita'ns a Madrid, Barcelona, Màlaga i Urduliz, Vizcaya.
Saps que els de l'Amoritz han reunit una quantitat bestial de persones per abatre un rècord bestial?
El rècord de més persones que es diuen Moritz?
No.
El de més persones abraçant un camió de Moritz 7?
No.
El de més persones cridant alhora Moritz 7?
Quasi. El rècord del tas de cervesa més gran de tots. Un rècord tan bestial com el sabor de la Moritz 7.
Doncs si és tan bestial, l'haurem de tastar.
Moritz 7. Un sabor bestial.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Si plou, que plogui. Aconsegueix amb La Vanguardia la col·lecció de paraigües automàtics El Potro. Dos de grans i dos de plegables amb diferents estampats. Gaudeix de la tardor amb el complement imprescindible. Primera entrega, paraigua gran xic, per només 10,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Vine i corre amb Fiat, les 5 lletres que donen tranquil·litat. Fiat Assegurances dona suport a la cursa de RAC 1. El 16 d'octubre t'esperem a Sant Cugat.
Islàndia, amb Albert Om.
Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
D'aquí anem al llenguatge futbolístic. El Joan Manuel Serrat, tota aquesta gira de concerts, li agrada anar concert a concert, no? És a dir, partit a partit i no veure una mica tota la dimensió de tot plegat. La Maria ha fet l'exercici contrari, diguem, no? Perquè per entendre una mica què és això del vicio de cantar.
Sí, he repassat una mica i quan acabi aquesta gira haurà fet, atenció, 73 concerts. Ja n'ha fet 47 i n'hi queden 26. Ha estat als Estats Units, a Puerto Rico, la República Dominicana, Mèxic, Colòmbia, Costa Rica i encara d'anar a Veneçuela, l'Equador, l'Argentina, Xile, Perú i l'Uruguai. La ciutat on farà on haurà fet més concerts quan acabi la gira és Buenos Aires. En farà 5 en total i tots al mes de novembre. L'únic país que repetirà abans i després de l'estiu és Mèxic. Corregeix-me, si no, m'estic equivocant.
Que bé, sí.
4 concerts abans de l'estiu i 2 més a l'octubre, un dels quals gratuït, el del Zócalo de Ciutat de Mèxic. La gira l'ha portat o el portarà a 31 ciutats espanyoles, de les quals a 13 no n'ha tingut prou amb un concert i n'ha fet o en farà més d'un. A Catalunya, en total, 8 concerts. Ja n'ha fet 5, a Peralada, a Sitges, Sant Feliu de Guíxols, al Festival de Portaferrada, a Tarragona i Pineda de Mar. I li queden els 3 concerts que farà al desembre a Barcelona al Palau Sant Jordi per acomiadar aquesta gira. Són el 20, 21 i 22 de desembre. Queden entrades només pel dia 20, que és l'última data que va obrir. Déu-n'hi-do, eh?
Aquí em sembla que amb les dates finals, no?
Hi ha un...
Sí.
No voldria ser un perapunyetes.
No,
però és 20, 22, 23?
Exacte, exacte.
Falta Andorra.
Falta Andorra?
Andorra també hi vas?
També.
Quan hi anem a Andorra? Quan hi anem?
A veure, que no me'n... No,
ja ho buscarem, no, ja ho buscarem.
Sembla que és sobre el 10 de desembre.
Bé, el que hem de dir és que el 20 de desembre heu obert un tercer concert a Barcelona i per aquest encara queden entrades, eh? Diguem que serà el primer dels tres que fas al Sant Jordi.
No ho sé, però... No,
sí, sí, perquè és molt difícil, perquè entres i totes entrades esgotades, i llavors dius, calla, 20 de desembre.
Encara hi ha possibilitat.
Encara hi ha la possibilitat d'anar-hi.
Cançó de bressol, que llavors em parlava del meu avi que dorm en el fons d'un barrac, d'un camí ple de por, cementiri blanc i de camps de raïm, de blat i d'oliveres, d'una verge en un cim, de camins i dreceres, de tots els teus germans que van matar la guerra. Por la mañana
tan preciosa, aquesta cançó de Bressol, no? Que tu... A mi, per exemple, em porta records de tu amb el Pepe Rubianes a dalt de l'escenari i el Pepe fent-te-la, obligant-te que cantis aquesta cançó de Bressol perquè era la preferida de la mare del Pepe Rubianes.
Sí, eh? Sí. Mira, sempre fèiem la broma, la mateixa broma. En fi, i també l'enyoro molt, el Pepe. El Pepe és una persona de la que trobo molt a faltar. El
Flavià.
El Flavià, tant, també. L'Uller. Uh-huh. Molta gent.
L'Uller et va ajudar a dissenyar aquesta gira.
L'Uller vaig estar treballant moltes coses des de que vam fer la ràdio Com Botes. Va fer el programa aquell de ràdio. Sí, vam treballar junts amb la discussió de l'altre repertori i amb els moviments i coses d'aquestes. Era un extraordinari home de teatre.
Clar, triar el repertori, no? De 400 cançons trien 30. Suposo que hi ha un repertori pels concerts a Catalunya i un repertori pels concerts a Espanya i Llatinoamèrica, diguem, no?
Sí, clar, és
evident.
Però
aquesta cançó de Bressol, aquesta em sembla que hi és a tot arreu, potser?
Jo crec que estarà a tots els concerts, sí, sí.
Sí,
sí. Sí, sí. Sí, és una...
Per què és especial per tu aquesta, no pel Pepe Rubianes, sinó per Joan Manuel
aquesta
Serrat?
Aquesta cançó és un vincle entre la meva mare i jo, i una declaració d'amor, d'anada i tornada. És una cançó, és a dir, normalment un s'implica quan està cantant una cançó, qualsevol cançó, més o menys, estàs implicat, a vegades que el pensament se te'n va i l'automatisme et salva. Aquesta cançó és impossible, és una cançó que estic sempre allí, agafat a les fandilles.
Clar, a més ho dius amb el fragment que hem escollit al principi, no?, per escoltar aquesta cançó de Bressol. Clar, tu neixes en una família que ha perdut la Guerra Civil, diguem, no?, una família de perdedors. I llavors, clar, amb les cançons, jo alguna vegada em conversa, per exemple, amb el Leopoldo Pomés, no?, amb el fotògraf que apareix en el famós conillet de vellut del Serrat, també. Li deia que les seves fotos, o la de tants altres companys seus, com el Miserax, són retrats del franquisme d'aquella època, però sempre hi ha alguna cosa en aquella foto que veus que anem cap a un altre món, no? Sempre hi ha com una esperança de dir que hi ha un jovent que està fotent i que vol marxar cap a un altre lloc. Amb les cançons teves em passa una mica el mateix, no? Tu que has retratat també una època, però sempre hi ha, no?, aquesta cosa de dir sortirem d'aquesta misèria.
Sí, però no és una... Segurament és una manera de veure la misèria sempre lligada a aquestes coses. Jo no crec que quan el Miserax o el Pomés o la Colita fessin un tipus de fotografia determinat en què una època, un temps, una foscor estigués tan present, ells busquessin una altra cosa en aquesta fotografia, sinó que de manera automàtica ells els hi sortia amb la fotografia, havia aquest lligam. Jo no podia fer-ho d'una altra manera, entre altres coses perquè era un protagonista d'això. O sigui, jo era protagonista del meu futur i jo tractava de no, jo no, de no aferrar-me en el retrat que estava fent, sinó, és a dir, com a protagonista de la meva part en aquella història, no? Però això, en les cançons que pugui haver fet fa 50 anys, o les que pugui haver fet fa 20 anys, o les darreres cançons que hagi pogut escriure, no? Mm-hmm. Sempre he estat... normalment, no és que tingués una visió en la que deixés pas també a un futur, sinó que jo era aquell futur, o era aquell present, o era aquell passat.
La mort de Franco, 20 de novembre de 1975, on t'enganxa, tu?
A Caracas, Venezuela. Sí.
Tu estaves... saps què vas fer? O qui t'ho va dir? Jo... Que es va morir Franco? O què va passar després?
Sí, a mi em van avisar per telèfon de seguida i sí. I curiosament, aquella època jo havia convidat els meus pares a passar uns dies amb mi, no? i per Amèrica, perquè feia temps que no ens veiem, i llavors doncs estaven amb mi, estàvem allí a Caracas, i quan ho vaig saber vaig deixar les coses que estava fent, que eren molt interessants, però les vaig deixar totes de fer, i vaig agafar una ampolla de xampany, tres copes, i vaig anar a l'habitació dels meus pares, els vaig treure del llit i ens vam fotre i vam brindar com havíem promès tantes vegades que faríem.
Tu estaves a l'exili?
Sí, jo estava, clar, per això van venir els pares, pobres. Van venir a fer-me companyia.
Clar, tu vas estar un any, no?, a Mèxic, bàsicament,
sí,
no?
Sí, molt poc, realment, un any. Sí, es fa molt llarg, però vaja, jo... L'època que estàs fora... Jo vaig viure molt amb els exilats, i els exiliats eren... Tenien una altra edat, un altre passat en general, unes famílies conformades, un país d'acollida i unes ànsies, diguéssim, i uns desenganys alhora, no?, per tornar, que doncs es competien amb una gent diferent, els que nosaltres érem producte d'una cosa...
Per què vas haver de marxar, tu?
Jo per unes declaracions que vaig fer des de Cuba arrel de les execucions de la gent d'uns militars del FRAP i d'ETA que van ser jutjats, condemnats a mort i assassinats, i llavors jo vaig fer unes declaracions en les que doncs, no deixava massa ben parat el cap de l'estat espanyol, i llavors em van fer greuges i em van jutjar per injúries al cap de l'estat, i llavors, i allò del Tribunal d'Ordre Públic a mi no m'agradava gens, i vaig decidir quedar-me on estava perquè sabia que no tenia massa bona acollida aquí, no? Llavors vaig esperar. Jo vaig estar poc, vaig estar un any només. I dic que vaig estar poc en record de gent que hi va deixar la vida, en aquest exili, va deixar el somni d'un país nou que estaven fent, que va patir una guerra i que van haver de descobrir un món que de vegades els va acollir amb més generositat i de vegades amb menys, no? Mhm.
Ara hi ha altra gent a l'exili, des de fa uns quants anys.
Sí, això dels exilis és una cosa tan... No hi ha qui ho pari, això. És un fet absolutament... Sempre és injust. Ja, des dels seus orígens, ja, el fet de l'exili és injust.
L'1 d'octubre on t'agafa? T'agafa a l'estranger, també? Pot ser l'1 d'octubre de 2017? Perquè, clar, farà 5 anys d'aquell dia del referèndum.
Sí, m'agafa a Xile. Estava a Xile.
I, per tant, a Xile, un dia, potser engegues la tele i veus aquelles imatges. I què penses?
Bé, l'1 del referèndum ja ho sabíem, que estava convocat, no? El que no estava convocada va ser realment els successos, el que va succeir, ni la d'alguna manera la repressió que el fet va tenir, el poc seny amb el que es van bellugar aquestes coses, no? I bé, l'únic que vaig poder fer va ser, evidentment, és enviar una nota de protesta, colpenjar-la del meu correu i comentar-ho en el lloc on estava.
Clar, el Joan Manuel Serrat, que jo sempre dic que segurament és un dels artistes, una de les persones més transversals, que agrada a gent més diferent a Catalunya, en aquests últims anys, aquests anys més tensionats del procés, ha passat una cosa, que és que, clar, és una cosa humana, diguem que, clar, la gent que ens agrada que pensi com nosaltres, diguem, no? Ens agrada que si nosaltres aixequem una bandera, que aquella persona que nosaltres aixequi la mateixa bandera. Això no té per què ser així, cadascú pensa com pensa i ja està. Tu has notat això d'alguna manera? Com has viscut això de que hi hagués gent que digués, hosti, Joan Manel, per què no ens dones suport per aquí? I uns altres, escolta'm, per què no vens cap amb nosaltres?
Això no és que hagués de ser així, ni que hauria de ser així. Això és que és realment estrany que no ho sigui dintre d'uns, d'una, diguéssim, d'un respecte al pensament de l'altre. Sempre i quan no t'agradeix, no sigui una agressiu amb tu, sinó una divergència. Però les divergències estan mal vistes, és una cosa que està mal vista. No és que no agafis la mateixa bandera, és que agafis una altra diferent, o tinguis una altra manera de pensar, o tinguis una altra manera de veure com tu faries les coses. El greu és que no ho puguis plantejar amb llibertat i sense ser tractat d'enemic, de ser un adversari.
Mira, vull recuperar un document que jo crec que poca gent deu haver sentit. Alguns sí, però altres els hi sorprendrà. Estem a l'any 67-68 i s'ha d'anar a Eurovisió. Li proposen a Joan Manuel Serrat que vagi a Eurovisió amb una cançó que es diu La La La, que molts la recordaran després, amb la veu de la Maciel, que és qui la va acabar cantant. Però hi ha aquesta versió en català de La La La, cantat per Joan Manuel Serrat. Per què vols cantar en català a Eurovisió quan tu has cantat en català i en castellà sense cap problema, quan a casa teva, diguem, amb el pare parlaves en català, amb la mare segurament parlaves en castellà? Per què vols cantar en català a Eurovisió?
Parlem... Anem per parts. La situació de l'any 1965, quan jo començo a cantar en català, ho faig convençut de que era la manera per com les meves cançons anaven per un camí més d'acord amb el que jo pensava. No pel fet de que fos per mi evidentment no ho he tingut molt clar l'idioma. L'idioma meu és el català, malgrat el matern sigui el castellà, malgrat la meva educació sigui en castellà, malgrat tot això, però mai he tingut cap problema amb aquesta història. El problema es planteja quan a mi m'ofereixen la possibilitat d'anar a Eurovisió. Però no es planteja aquí, es planteja quan jo plantejo la possibilitat de fer-ho cantant en català. I aquí va haver un temps d'estira i arronses i de, sobretot de deixar passar el temps, ja se li passarà, ja deixa'l aquí, i va anar passant.
En aquest temps és on graves la versió aquesta, diguem,
amb un,
no?
Amb un, això ho gravo just el mateix dia que vaig gravar, em sembla que va ser la versió anglesa, a l'estudi del Brian Kempfer a Hamburg. I bueno, van deixar, ho vaig gravar, es va... fins que un moment determinat, mira, va ser potser uns dies després, a mi ja se'm va dir definitivament que no, tot va bé aquella... Se recordaré aquella frase del Juan Rosón, que em va dir... José Rosón, perdó.
Juan José Rosón, sí.
Els dos.
Era secretari de Televisió Espanyola, llavors,
sí,
no?
Llavors era, sí, era el tercer o el quart en el mando, perquè estava el Frac, el Raúl Espiquera, el
Suárez, Adolfo Suárez.
Adolfo Suárez i ell.
Era el director de Televisió Espanyola, el president.
Imagina't quina galantera.
I què et va dir, Rosson?
I em va dir... Jo li vaig dir, que hay de lo mío, no? I dic, mira, usted Serrat, em va dir, usted quiere ser un cantante internacional o un cantante provinciano. Llavors ho vas tenir molt clar. Llavors ja veig per bombar aquesta gent. I va ser quan vaig, un parell de dies després, vaig organitzar amb la gent de la companyia que em va ajudar amb aquesta història, de la companyia de Dixos, de Dixa, vaig enviar una carta demanant fer-ho en català o presentar la divisió. I bueno, la resposta va ser molt, molt clara i molt contundent, no?
Doncs no hi vaig.
Bueno, no hi vaig, això. Avui en dia, sentats aquí...
És molt fàcil.
En
aquell moment no era tan fàcil.
Com acostuma a passar quan estàs allí i no estàvem tan còmodes com...
Clar, dir-li que no a Franco, encara que fos Televisió Espanyola, però d'alguna manera estaves dient que no al règim.
Jo crec que va ser un greu error per ells. És a dir... I quan dic que ells, vull dir, realment és el govern franquista, no? I el pensament franquista, el monopensament. Va ser un error molt greu, perquè si m'haguessin deixat a mi cantar en català, haguessin fet com una manifestació pública de normalitat d'allò que no era.
Però fixa't una cosa, Joan Manuel, han passat 55 anys, no hi ha anat ningú cantant en català a Eurovisió representant Espanya.
No, ni tampoc, però bueno, sí, home, ha anat al Cicle 4, eh?
No cantava en català.
Bueno, però va ser més forta, jo què sé, va ser...
Sí, però no ho trobes molt estrany?
No, estrany no, sembla que realment tampoc crec que hi hagi interès. Pensa que tu, que fa 50 anys Eurovisió era un fet popular d'una extraordinària potència, i en aquests moments només interessa com una... com una història així molt...
No sabria què dir-te, eh? Jo crec que...
Va passar... Pensa que si s'ha agafat una mica més el fet de... Hi ha una certa adhesió a aquest tipus de festival. És a dir, va passar per un desert molt gran, i aquest desert va desaparèixer qualsevol cosa. I ara és més un espectacle, cada cançó està presentada com un espectacle, és una altra cosa. Tot el concepte de festival que hi havia llavors, jo crec que és molt diferent. I si no, pensa, de quants noms te'n recordes de gent que ha anat a Eurovisió?
Bueno, podríem fer una competició. Escolta'm, estàs cansat? Vols continuar? Parem?
Sí, no.
No, és que jo volia recordar una cosa de la ràdio. Diguem que aquest senyor l'any 91 va fer un programa, ho has citat abans, perquè l'he dit abans de començar, que jo era un gran fan d'un programa que va fer a Ràdio Nacional d'Espanya l'any 91, que començava així.
Ràdio Nacional d'Espanya i Taller 83 presenten...
La ràdio con botas.
Una sèrie radiofònica original de Joan Manuel Serrat.
Qui l'hagués sentit ja sap de què parlo, qui no, ho trobeu a les plataformes, és a YouTube. O sigui, aquests dies ho he recuperat preparant la conversa aquesta, i és magnífic tornar-te a escoltar. Això era un programa que va durar més o menys 3 mesos, que anava de l'any 40 fins al 90, i que recuperaves any a any una mica tota la fonoteca, tot com sonava la ràdio en aquell moment, quines pel·lícules hi havia, com era la vida quotidiana. Això que t'agrada tant tu, que ho pots fer a través de cançons o a través de la ràdio també, no? Aquesta memòria popular.
Sí, hi havia uns eixos determinats que ens ajudaven. D'una banda, evidentment, la història. D'altra, la història de la ràdio. I que lamentablement no era massa, no podíem treure massa tot el suc que haguéssim pogut treure, perquè tant la ràdio com fins i tot la televisió, els documents que podien servir com a gruix d'aquesta història estaven desapareguts, és a dir, es trencaven. És a dir, les emissores de ràdio no tenien els programes que havien fet 40 anys abans, no tenien, tot, ho estripaven tot, ho fotien tot a la bassa. D'altra banda, hi havia el que era l'eix de la música de l'època que marcava molt les situacions. I d'altra, els objectes de la vida quotidiana, sí, és a dir,
els cotxes,
les targetes de crèdit, jo què sé, i aquí vaig tenir la sort de poder comptar amb gent extraordinària col·laborant, fent articles que eren joies per ells mateixos, gent com el Manol Vázquez Montalbán, el Manuel Vicent, el Joan Mercè, una gent realment meravellosa que va fer jo.
el guió del Joan Oller, la realització magnífica de Pere Rivera, que és la realització del programa, era
aquest,
molt bonic.
Aquests érem tots.
Fantàstic.
El Rivera, Lluís.
Escolta'm, Joan Manuel, acabo. Escoltes música nova o t'agrada tornar a les cançons que et van fer feliç en algun moment de la teva vida? Què fas?
És que no ho faig prou. Se'm passa bastant com amb els llibres, no? És que amb els llibres jo, es publica molt, però és molt difícil poder anar triant exactament el que a tu t'emociona llegir. Llavors, d'altra banda, no vull deixar de llegir el que forma part del meu fons, no? Llavors jo necessito, tant en poesia com en prosa, rellegir els llibres.
I amb música igual.
I amb música em passa igual. Potser em passa més amb música, perquè, vull dir que amb la música vaig més al fons, perquè no és perquè el que es faci ara pugui ser millor o pitjor, segurament m'interessa menys. Uh-huh. Llavors m'interessa més, molt més, allò que em va captar, em va emocionar i em segueix emocionant.
Doncs és el que farem molts en el fons, perquè clar, a partir del 23 de desembre passarà una cosa, que és que no hi haurà Serrat en directe.
Perquè això no ho sabem.
Perdona, tu ho has dit i ets un home de paraula.
Bueno, la paraula està per trencar-la.
No hi ha Lluís Llach en directe, no hi ha Raimon en directe, no hi ha Sis en directe.
No, però tot això reclameu-los amb ells. Jo, a mi també reclameu-me la part alíquota que em toca.
Però on t'ha quedat allò que els artistes moríeu a l'escenari?
Això jo em sembla una de les barbaritats més grans que s'han dit mai, eh? Jo potser aquells artistes que diuen que volen morir els a l'escenari, jo els ajudaria.
Els ajudaries a morir?
Clar.
Perquè et sembla sí. Patètic.
Sí, clar, no? Jo perquè trobo que la mort és algo irrepetible i únic. I íntim, com poques coses hi han. Llavors fer-ho a l'escenari em sembla d'una falta de respecte.
Escolta'm, em diuen que per petició dels oients t'he d'ensenyar un... A veure, Maria, expliquem això, perquè el Guillem Albà, col·laborador d'aquest programa, fa una cosa que són cançons barrejades. Llavors agafa dues cançons que no tenen res a veure, la lletra d'una i la música d'una altra. Uh-huh. I ho ha fet amb una cançó teva.
Mare de Déu.
La tieta.
Ui.
I l'ha barrejat amb I jo sigo aquí, de Paulina Rubio.
És la lletra de la tieta i la música, la melodia de I jo sigo aquí,
Per tant, jo t'ensenyo...
Però serà molt llarga, no?
No. Jo t'ensenyo i a veure què et sembla.
A despertar el vent d'un cop als finestrons és tan llarg i ample el llit i són freds els llençols amb els ulls mig tancats buscarà una altra mà sense trobar ningú com ahir. La seva solemnat és el fidel amant.
Què sembla?
De lo més normal.
De lo més normal?
Sí. Això, si li haguessis donat als Amaya, ho haguessin fet així, també.
Clar, és que a més a més és una rima de rumba, diguem.
Mira. Això és de... Home, això està molt bé.
Està molt bé.
Sí, sí, gràcies, Albà, eh?
O sigui, li puc dir això, eh? Que ha quedat gravat, que has dit, això està molt bé.
Molt bé, ho trobo...
Té el segell Serrat.
És que jo crec que... Jo crec, no crec que sigui cap, un pecat fer coses d'aquestes, no? Ni una falta de respecte, ni una altra cosa sí que podria ser, però això em sembla...
No, jo pensava que diria, hòstia, pobra tieta, saps? Vull dir, no, sap greu per la tieta, no? Ja no per tu.
No, perquè la tieta ja...
Ja no hi és,
no? Ja no contesta,
no? Ha quedat al missal adormit. Joan Manuel, gràcies per aquest regal.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Per aquest regal de conversa.
Ha estat un gust estar aquí a aquesta casa.
I ens veiem el 22, en el meu cas, el Sant Jordi.
Bueno, si arribem tots.
Una abraçada.
Gràcies, Marcos, adéu.
Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu. El que a mi fa pujada i me'n vaig a peu.
Stephen King regresa a la fantasía con su nueva novela, Cuento de Hadas. Bienvenidos al lado oscuro de Érase una vez. Cuento de Hadas de Stephen King, ya a la venta. Publicado por Plaza y Janés.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és inconmensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí i que és
boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
RAC més 1. Podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Aquest mes, la Vinoteca de Gourmet La Vanguardia et porta la selecció especial de Tempranillo. Tres zones diferents i l'expressivitat d'un mateix raïm a través dels grans vins. Vela de Ribera del Duero, Finca Sobreño, Crianza de Toro i el Rioja Vega Edición Limitada. Sis vins negres valorats en 75 euros, ara per només 45. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Arabing.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, amb Bàrbara Julve. Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC 1.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si et passa res, t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia, si cal. Tarden menys que tu a decidir si agafes o no la jaqueta de mig temps. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per només 14,90 euros al mes durant 3 mesos, contractant-la fins al 16 d'octubre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Què és primer, l'ou o la gallina? A Bonària ho tenim molt clar. Cuidant bé les gallines, obtenim els millors ous. I avui estem orgullosos de dir en tenim un parell de certificats, el de benestar animal i el de proximitat. Bonària, directe del camp.
La transició cap a un nou model energètic. Més elèctric, més eficient, més sostenible. Expo Elèctric. Aquest cap de setmana a l'Arc de Triomf, 11a edició de la fira més important de vehicles elèctrics i energies renovables del sud d'Europa. Exposicions, proves de vehicles, col·loquis, activitats infantils i molt més. Entrada gratuïta. Tota la informació a expoelectric.cat.
Vols fer un gir al teu futur? Atreveix-te a pensar en gran. ESIC és la business school que omplirà el teu futur d'oportunitats amb la formació líder en màrqueting, management i tecnologia. Descobreix el teu potencial i fins a on pots arribar amb els nostres màsters, postgraus i MBAs. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, no! Bonic, no! Barat, no! I boom! Mobles Boom. Especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Llavors ja està tot instal·lat i funcionant? Doncs que ràpid.
Sí, tot llest i funcionant. Tens el panell, l'app, les càmeres, els sensors. I a més, l'equip té un sistema anti-inhibició perquè no es pugui bloquejar la connexió. I té manteniment inclòs de per vida. Així que res d'en surts. Però a banda de l'equip, des d'ara mateix nosaltres també som a l'altre costat per si fa falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Esport i salut. Una relació saludable. T'esperem el 16 d'octubre a Sant Cugat. L'Hospital Universitari General de Catalunya dona suport a la cursa de RAC 1.
Tot el que passa a RAC 1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a rac1.cat.